El Penedès no és el Far West, però a Vilafranca tenim un campió de reining, una disciplina equestre que té el seu origen en el treball diari dels cowboys amb les vaques. És el Toni Riera, entrenador personal, codirector del gimnàs CAS i destacat genet de reining. Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
El Toni Riera és molt conegut com a entrenador personal i com a formador del mètode hipopressiu HIIT, però aquesta faceta, aquesta afició pel cavall, pel reining, segur que hi ha molts oients que no la sabien. Explica'ns quan i com comença aquesta afició al cavall i al reining. No sé si van anar plegades.
Doncs primer va venir la del cavall, perquè va ser com una mica anecdòtic, perquè un Nadal que vaig aprofitar per portar la meva filla petita, la Berta, aquí a una hípica que hi ha a Olèrdola, i vam fer un casal i vaig dir, ostres, doncs mira, els diumenges podíem venir els tres, el papa, la mama i la nena, a muntar cavall a fer classes, perquè a mi sempre m'havia agradat, perquè jo tinc familiars que tenen cavalls a Mallorca, perquè jo sóc mallorquí, però mai havia colcat a cavall. O sigui, era com una mica, ostres, vull saber què se sent, perquè aquello que diuen és llibertat, és el vent a la cara i galopar. I vull sentir això, a veure què és. I, ostres, ens va enganxar tant que va ser una cosa molt bèstia. Vull dir, la Berta va fer el casal, ens vam enganxar, jo vaig fer quatre classes també a aquell casal d'estiu, ai, perdó, de Nadal, i ja està. I fins al dia d'avui, i d'això fa 10 anys.
Fa una dècada.
Fa una dècada ara que estem enganxats al cavall.
Per tant, és una afició que arriba
molt tard, sí, sí.
A la maduresa.
Totalment. Tard. Jo just havia fet els 40, havia tingut la crisi dels 40, havia deixat d'anar amb bicicleta, perquè abans feia molta bici, molt esport, moltes competicions de córrer i de triatlons i de tot, i bueno, se'm va creuar el cap i vaig dir, pues, vull canviar d'afició. I vam provar això i ha sigut una trobada molt bèstia.
I fins ara.
I fins ara. I, bueno, i aquella frase que dius a vegades a casa, escolta'm, està molt bé que anem els diumenges a muntar cavall, però no tindrem mai un cavall, eh? Vull dir, això, clar, és una cosa que...
Això és una altra història.
És una altra història, eh? Tenir un cavall, que això despesa més, que... Bueno, doncs ja en portem tres.
Vull dir que... Va arribar el primer cavall.
Va arribar el primer cavall, el primer poni per la Berta, i sí, sí, així ens hem anat fent fins que ara ja sí que ens hem aposentat amb un sol cavall i amb el reining, que és el que ens agrada.
I què t'atrau d'aquesta disciplina tan poc coneguda a casa nostra?
Doncs mira, el que jo vaig començar amb la doma clàssica per aprendre, que és, evidentment és la base.
És l'ABC?
Sí, és l'ABC per tenir un bon assiento sobre el cavall, per poder entendre com pensen els cavalls i com has d'actuar a sobre d'ell. Però jo veia, tenia dos nois que muntaven a la hípica on jo anava, que sortien els caps de setmanes d'excursió i anaven amb unes cadires super rares, bueno, de western, anaven cadires americanes, i jo deia, uah, aquests semblen de les pel·lícules, que jo només ho veia a les pel·lícules, això. I vaig dir a l'amo de la hípica, li vaig dir, escolta'm, jo voldria sortir un diumenge amb aquesta gent, perquè després ens trobàvem a la una al bar per fer el vermut, i m'explicaven que se n'anaven aquí a Moja i feien rutes pels corriols i tal, i clar, jo venia de conèixer Moja com a ciclista de BTT, i vaig dir, home, jo m'agradaria sortir d'excursió amb vosaltres. I vaig començar a sortir els diumenges d'excursió amb ells i al final vaig dir, ostres, doncs jo vull una cadira com la vostra. I després vull un cavall com el vostre. I, bueno, i a poc a poc, l'amo de l'hípica em va anar deixant el seu cavall, que també era un cavall americà, la seva cadira, i bueno, em vaig anar enganxant a lo que seria a l'estil western, a lo que seria el reining.
Ja perquè què és el reining?
El reining és una disciplina que neix del treball dels cowboys. Vull dir, els cowboys treballen amb bestiar i tenen unes maniobres com girar ràpid o parades en sec i patinar que fan amb els propis bestiars. Llavors, això ho han traslladat a, diguem, al show, vale? a una pista tancada, i ensenyar les maniobres que han de ser super precises a una velocitat molt concreta, però al mateix temps el cavall s'ha de veure relaxat, amb ganes de treballar, i sobretot treballen amb rienda llarga. O sigui, no hi ha contacte, bàsicament, amb la boca del cavall. A l'hora de competir, entrenant és diferent perquè se li ha d'ensenyar al cavall com ha de fer-ho, però a l'hora de competir el cavall va... Vull dir, no hi ha contacte, tot és amb l'assiento i amb les cames. I és una cosa molt... Bueno, és una experiència que fins que no has galopat sense tenir contacte, perquè jo venim de la classe i amb la clàssica sí que hi ha més contacte amb el cavall a nivell de boca i cames, aquí no hi ha contacte amb la boca. I quan el cavall va amb el cap a terra i tu galopes i no tens el cap del cavall davant teu, és una sensació una mica estranya.
I és aquesta sensació de llibertat plena?
Bueno, és
o...
més de llibertat, al final és la connexió, és el confiar en que el cavall, sí, totalment, és confiar en que el cavall, que si tu dius uo, el cavall pararà. perquè uo, la paraula uo de dir para, no? És una paraula que utilitzaven els indis amb els seus cavalls quan corrien molt i arribaven a un precipici, per exemple, al Gran Canyón, imagina't. Un cavall amb estampida galopant a darrere d'un búfal. I el tio que hi ha a sobre no portaven riendes, els indis. I fan uo, la paraula uo vol dir para, aquí i ara, amb l'idioma indi. Llavors, aquesta paraula uo vol dir para, ara. Llavors, para, ara vol dir sentar el cul a terra i patinar fins que quedis parat. Llavors, tot això, clar, has de confiar en que el cavall...
Hi ha d'haver una connexió, farà, una total, química que es diu...
Se li ensenya, treballada. Se li ensenya, i després és el que jo penso, tu ho fas. I això és molt guai. Quan ho notes, o sigui, quan perceps això, per primera vegada, és una sensació molt bèstia.
Quan trigues a arribar a aquest punt?
Bueno, primer de tot has de tenir un professional que ensenyi el cavall a fer-ho.
I a casa nostra n'hi ha?
Aquí a Espanya comença a haver-hi professionals. Jo tinc la gran sort de treballar amb el Joan Arakistain, que és un noi molt jove, el vaig conèixer fa pues, 7 o 8 anys i era molt jovenet, però té molt de talent. I ha estat als Estats Units entrenant amb el millor del món, que és el Sean Florida, i ell té una hípica aquí al Monistrol que es diu Natural Hípic, i treballen des de sempre amb l'estil western. Ja son pare ja és un enamorat dels cavalls americans, ell, amb el talent que té, tota la vida s'hi ha dedicat, i a sobre ha pogut estudiar i entrenar amb els millors, i ara jo estic entrenant amb ell des de fa 5 o 6 anys, i la veritat és que has de tenir un entrenador, perquè... per molt que m'agradi a mi, jo no tinc el nivell per poder posar un cavall a aquest nivell. Eh? Parlem de competició i de poder arribar a un nivell important. Ha d'haver-hi mecànics. Si no hi ha un mecànic, el cotxe no corre.
És una curiositat, però per als neòfits, quan competiu, la vestimenta és la típica de cowboy, no? Està tot reglamentat fins a aquest punt, no?
Exacte. Vull dir, has de sortir amb un barret estil americà, has d'anar amb camisa... I els pantalons en competicions internacionals ja de finals, perquè a les competicions sempre hi ha una part que és classificatòria i una que és final, a les finals ha de portar el que es diuen els chaps, que són uns cuiros que van a sobre del pantaló vaquero, vale? Que són com uns protectors, però per treballar amb bestiar. Que es porten, els que treballen amb bestiar són els chaps típics que porten els de doma vaquera o els americans que treballen amb bestiar. Les botes, evidentment, i les espoles, que és el que es fa servir per ajudar el cavall a entendre les maniobres.
Ara, mentre vas parlant, em venen moltes imatges cinematogràfiques al cap. Primer dels cowboys treballant, ara de la vestimenta, d'aquests rodeos que hem vist tots en pel·lícules, com s'exhibeixen, no?
Sí, sí, és molt, és tot un ambient que, a més, l'ambient que crea el món western és molt familiar, també, és de molta amistat. Aquí a Espanya som una disciplina minoritària, però fora d'Espanya, Europa és molt bèstia. França és França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, són potències en el món del reining, sobretot a Itàlia i Alemanya.
Quines habilitats, si algú ens està escoltant i diu, ostres, que interessant, no m'agradaria provar-ho, m'agraden els cavalls, quines habilitats penses que requereix específicament el reining?
Com a genet o com a cavall?
Parlant
de cavalls, els cavalls americans tenen una morfologia molt específica per poder fer les maniobres que se'ls demana.
Són molt grans, no?
Al contrari, són petits. Superpetits. Perquè per moure's tan ràpid, són genèticament, els quarts de milla són superpetitons. Després hi ha línies que poden ser més grans, com poden ser els de carreres, cap a que hi ha diferents línies. Però si parlem de treballs de feina amb bestiar, els que treballen amb bestiar són molt petits. Hi ha cavalls de quarts de milla que quasi les vaques que treballen són més grans que els propis cavalls. Però, clar, són molt àgils i molt ràpids i molt potents. Vull dir, amb 2 metres arrenquen i han de ser més ràpids que una vaca. I tu no saps lo ràpid que pot anar una vaca quan vol córrer. Molt. Però molt és molt, fa por. Vull dir, corren molt ràpid. Jo que he treballat en cowhorse, ostres, les vaques... O sigui, has d'anar a galope tendido si vols adelantar la vaca per girar-la, per fer-la girar i parar-la, perquè corren moltíssim. Llavors, la morfologia del cavall americà ja fa que tinguin molta musculatura a la part posterior per poder fer arrencades molt fortes i, sobretot, parades molt fortes, perquè si no claven els peus a terra, no paren. Llavors, és una morfologia molt específica. Després trobes altres línies dintre del cavall americà, però el cavall de reining no és molt gran, no sol ser molt gran, i és molt fort. és molt corpulent. I a nivell físic de les persones,
jo sempre
dic com a entrenador personal que em trobo dintre del mundillo amb molts amics a les competicions i al final del cap de setmana sempre hi ha algú que té o una rampa al bessó, o una rampa a l'isquio, o la lumbar una mica carregada. Dic, clar, és que esteu muntant cavalls que són superatletes, perquè els esteu entrenant, tenen l'entrenador, o sigui, tens un Ferrari que està preparat per un mecànic molt bo, però en canvi tu ets un pilot mediocre. Llavors, i això és així. Llavors estem muntant unes bèsties que estan superpreparades físicament, però nosaltres no estem al nivell. Llavors s'ha de fer una preparació específica física per poder muntar aquest tipus de cavall. A part de la part tècnica, vull dir, una cosa és la tècnica, però és que si no hi ha un físic, jo si no entrenés el que entreno específicament per muntar, jo munto una bèstia. La meva sí que és una mica més gran, perquè la morfologia dels pares era més gran, que estem parlant que són 700 quilos de bitxo que has de moure amb les cames.
Clar, és que jo et deia que eren grans perquè havia llegit que feien 500,
sí,
600 quilos.
Sí, fan 500 quilos de pes, perquè tenen molta massa, molt de múscul. Exacte.
Visualment d'estatura
no són molt alts, però són 600 quilos tranquil·lament de bitxo, i de bitxo que si diu que no para, o si para, o t'agafes i te sentes bé, o surts volant per davant. Perquè quan tu li dius uo, el cavall es tira a parar. Vull dir, són d'aquelles coses que has d'estar preparades. Llavors, qualsevol rebrincada que facin i et foti a la lumbar, si no tens flexibilitat, si no tens força, i sobretot entrenes per aguantar això, pots lesionar-te, està clar.
Clar, el Toni Riera juga amb avantatge perquè has pogut aplicar la teva experiència com a entrenador personal, com a formador del mètode hipopressiu, a muntant, a
sí.
desenvolupar un cos i un estat físic
sí.
que et doni el màxim.
Exacte, he aplicat les meves eines que tinc com a entrenador a buscar quin és l'entrenament més específic per poder treballar millor sobre el cavall, perquè a més jo com a entrenador sé quines són les meves mancances físiques i a sobre el cavall surten, llueixen totes. Vull dir, clar, si tens una cama, tothom té una cama més bona que l'altra, tothom té un cantó més bo que l'altre, llavors a sobre el cavall has de ser simètric, perquè tu li demanes amb ell que sigui simètric, o sigui, que sigui igual de bo a l'esquerra que a la dreta, clar, quan tu no ho ets. Llavors aquestes coses també s'han de tenir en compte. Volem que el cavall galopi igual a mà dreta que a mà esquerra, quan tu resulta que quan galopes a mà dreta ho fas molt bé perquè és la teva mà bona, pots controlar millor la velocitat i pots controlar millor les cames, en canvi quan galopa el cavall a mà esquerra resulta que tens un sac de patates a sobre el cavall perquè la teva cama esquerra no està fent la mateixa feina que fa a la dreta. Però en canvi amb ell sí que li exigeixes que sigui igual d'hermètic i dius, ja, però el problema no el té el cavall, el problema el tens tu, que tu ja ets asimètric i llavors has d'entrenar per poder fer la mateixa força amb una cama que amb l'altra.
I això es pot aplicar no només al reining, sinó a qualsevol disciplina equestre, no?, del cavall.
Total, qualsevol disciplina equestre, gent que fa doma, el mateix. Vull dir, tens més força amb una mà que amb l'altra, tens més força sempre amb una cama que amb l'altra. De vegades veus genets muntant i cap a un cantó fan unes maniobres perfectes i cap a l'altre cantó no. I el problema de vegades és que et donem la culpa al cavall quan realment no. Perquè després el cavall, el que passa és que el cavall no va bé. Bé, l'entrenador l'agafa i amb l'entrenador va perfecte. Dic, vale, doncs llavors qui té la culpa és teva, no és el cavall. Vale? Hem de saber que això, hem de tenir molt clar on tenim el nostre nivell i si el cavall no ho fa bé, pensar a veure per què no ho fa bé.
El cavall és bàsic, parlaves d'aquesta connexió entre genet i cavall tan potent, doncs presentes el teu cavall o la teva euga, no sé.
Jo tinc una euga, es diu Flash, TBR o H Grid Flash, perquè sempre posen els cognoms dels pares.
Té tots els cognoms, sí?
Sí, té tots els cognoms dels pares, sí. Ella és TBR o H Grid Flash. I és una euga cremenya, vull dir, de pelatge quasi blanc, groc, amb els ulls blaus, és albina, d'ulls, i ella és molt gran. No és lo normal amb un cavall quart de milla, però genèticament ha tret el físic del pare, i és molt gran, i és molt musculosa, i és un cavall que lo normal no és un pelatge típic del reining. Normalment solen ser alesans, que són de color marró, negres, hi ha alguns ballos, però cap pelatge tan blanc no n'hi ha. Llavors, clar, és una aigua que es fa mirar. La veritat és que és molt maca.
És una aigua de competició.
Sí, sí, sí.
Quan t'agafa el coquet per competir en el reining? Perquè
pues
fa
mira,
una dècada que hi ets només.
Sí, jo vaig tenir el primer cavall de western, diguem-ho, americà, que era un pinto. era un paint, que era un cavall típic dels indis, d'aquests tacats, com si fossin vaques, sí, que era molt maco, però aquest el tenia per anar d'excursió i vaig començar a fer reining amb ell. Però com tota la vida també s'ha de saber el cotxe que portes. I jo amb aquell cotxe, que era aquell cavall en aquell moment, no venia d'unes línies específiques de reining, venia de línies de halter, que era de musculació, que era un cavall molt gran, molt fort. Clar, a un culturista no li pots demanar que faci passos molt concrets o molt ràpids, perquè la massa muscular no li deixa. Llavors, vaig començar a entrenar amb ell, però també ràpid el meu entrenador, el Joan, em va dir, diu, aquest cavall, si l'apretem més, es trencarà. Llavors, no és un cavall de reining. Vull dir, és com si tu volguessis fer motocross amb una moto de carretera. Llavors, clar, la pots posar en un circuit? Sí, però la pots trencar. Vull dir, llavors hem de ser conseqüents amb això. Llavors vaig dir, vale, doncs llavors vaig jubilar aquest cavall perquè també era gran, llavors perquè el vaig agafar per anar d'excursió, i vaig comprar allà la Flash, que la Flash és filla de casa del meu entrenador. Llavors la criada ell, l'entrenada ell, llavors la coneixia perfectament.
Amb la intenció de competir,
ja. Amb la intenció de competir, sí. El que passa que, clar, jo estava comprant un... Llavors comprava un Ferrari i jo no havia conduït més que 7 pandes. Llavors, clar, jo, la feina va ser meva de posar-me al nivell de pilotatge d'aquest tipus d'animal, clar, que tenia ja ella, la Ewa ja havia competit, ja sabia fer totes les maniobres, i jo era un perdillo que m'hi posava a sobre i intentava imitar els cowboys. Llavors, ja amb els anys, ara ja, sí, ja estic, diguem, al nivell del cavall i competim tant a nivell nacional com internacional.
Quin palmarès tens en reining?
Doncs aquí a Espanya he guanyat diferents competicions. L'any passat van ser campions del Maturity, que és la competició on poden competir tots els cavalls sense límit d'edats, perquè hi ha moltes reglamentacions, perquè nosaltres fem la Lliga Americana. Val? Aquí a Europa la UCI no té tanta, perdó, tanta sortida a nivell de western, només té una disciplina, que és el reining d'una sola categoria. En canvi, l'americana hi ha de tot. Vull dir, tens totes les categories del món, des dels jovenets fins als adults, passant per edats de cavalls, passant per edats de genets. Vull dir, hi ha moltes combinacions possibles. I aquí a Espanya, doncs, hem guanyat diferents competicions, i la més important per nosaltres va ser les finals franceses de fa 3 anys, que vam anar a competir. A França sí que hi ha molta afició, i ens van classificar per unes finals i vam fer 5è. I a unes finals de França donen premi, perquè ens entenguem, fins al 5è. Vull dir que estàvem al pòdium l'únic espanyol amb aquelles finals, tot eren francesos. Al final hi havia 40 participants a les finals, que només eren finalistes, i bueno, molt contents, perquè no ens ho esperàvem tampoc. I bueno, i ara aquest any ja...
Després, reptes actuals?
El meu entrenador ha estat ara un any i mig fora als Estats Units entrenant amb el Sean Florida, i ara ha tornat, i ara fa un any que està aquí. I que ara aquest any ja fem el circuit espanyol, que les finals que ja estem classificats són al setembre, a Can Vila, que és una hípica que està al Montseny, i a l'octubre intentarem anar a un Futurity que es fa a Itàlia, a Cremona, que és molt important, perquè el meu entrenador hi presenta potros joves i jo aniré a competir amb les meves categories, que és no professional, però... per grup d'edat. Llavors, com que jo ja he fet els 50, doncs competiré. Clar, perquè si no estàs competint sempre senyor. Contra els joves. Clar, sempre, dic, sempre competeixes contra els jovenets, que tenen més ganes de córrer. Llavors, bueno, competirem la meva categoria per grups d'edat. I, bueno, i a veure què tal. Al final és passar-s'ho bé, disfrutar i sobretot cuidar del cavall. Perquè si el cavall no està, pues no està, i no passa res. Vull dir, hi ha hagut moltes competicions que hem arribat i no ha tingut un bon cap de setmana, perquè al final som dos que competim, el cavall i jo. És com si anessis a córrer amb un amic i el teu amic et diu, escolta, mira, que jo avui no tinc un bon dia. Pues, vale, pues no passa res, mala sort. Ara, quan tots els astres s'alineen i els dos esteu amb estat de gràcia, doncs llavors pots fer coses molt xules.
I és això el que busques?
Sí, sempre busquem això, però al final és la competició és un dia... un moment que dura 3 minuts, però jo crec que el maco de tot això és el procés en el que estàs entrenant, que veus cada dia el cavall, que, bueno, és això. La competició, al final, són 3 minuts. I pots dir, ostres, he tingut un dia fatal, avui no m'ha anat bé perquè el cavall no estava concentrat, o jo no estava concentrat, però resulta que he tingut mesos entrenant amb dies meravellosos. Llavors, al final, la competició és el resultat d'un dia, d'un moment. però tu saps el que has passat amb el teu cavall durant tot aquell any entrenant, i si es pot reflexar amb la pista, amb una competició, és fantàstic, molt bé, perquè és un reconeixement públic, però al final t'has de quedar amb el teu dia a dia, que no et veu ningú, que tu estàs entrenant a sota el sol, a sota la pluja, amb fred, amb vent, i compartint aquestes hores amb el teu animal, perquè al final és el meu animal, és el meu company, és la meva companya, i són les hores que passo amb ella. I si no puc muntar en pista perquè ha plogut, doncs me'n vaig a passejar per la muntanya. I aquests dies també es valoren molt.
Fascinant el món del cavall i del reining que ens ha descobert Toni Riera. Moltes gràcies per venir a Ràdio Vilafranca i molta sort en aquesta temporada, aquest circuit espanyol Cansetes.
Moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
Penedès en xarxa.